Doncs vinga, va, les 9 i 17 minuts del matí d'avui dimecres, 18 de desembre. Saludo ja els tertulians que els tinc aquí a punt i preparats i preparades. Saludo al Rafael Baig. Què tal, Rafael? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tot bé?
Anem fent, sí.
Fantàstic.
Aguantant la boira i el fred.
I el fred, Rosa Montaner, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tot bé?
Amb molta boira per la carretera, eh?
Molta. Avui molt espessa i, a més, molt fred. Rosa Aguilar, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Tot bé?
Tot bé.
Sí, aguantant, eh? Ahir, però jo crec que ahir feia més fred, eh,
sí,
que avui.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, va ser el dia més fred del 2024, segons les
ah,
fonts
sí?
meteorològiques.
Ja sabeu que el temps sempre ens importa i ens interessa i, a més, genera moltes audiències, el temps. Jo no n'era coneixedora, però vaja que...
Sí.
L'espai més vist de la televisió és les franges de del repàs meteorològic.
Sí, cada vegada més, eh?
Cada vegada més.
Jo em sembla que ja ho havia dit en aquests micròfons, que a Anglaterra, quan jo tenia 18 anys, veia que cada mitja hora feien allò que en diem el parte meteorològic i pensava, però què tanta meteorologia en aquest país? I doncs és això, doncs, l'interès que generava en un país en què plou molt i no sé què. I ara, doncs, aquí passa el mateix, no?
Ja... Encara no som a l'hivern, però allò estacionalment parlant, no? És 20-21, no, la cosa?
Sí. Fins dissabte.
Dissabte 21, eh?
Sí. Sí, però a les 10 del matí o una cosa així.
Ja ho sabem, que l'hivern ve abans, no? I que nosaltres no tenim quasi bé ni primavera ni tardor, no. per tant...
Ja ho sabeu, no?, aquell acudit de Lleida.
El de les estacions?
Sí.
A veure, explica.
No, que Lleida té 4 estacions. Hivern, estiu, l'estació d'autobusos i l'estació de tren.
Ah, tens raó.
És un clàssic, però és veritat, eh?
Sí, sí.
Bueno, però ara diuen que la boira és màgica, no? No? És l'eslògan de Lleida, aquest.
Sí.
Ara és l'eslògan, bueno, claro. Que veig.
S'ha d'aprofitar tot.
Sí. Millor aprofitar-ho que no, eh? Però que en qualsevol cas, jo és que jo no sóc molt amant de la boira, llavors a mi quan es manté molts dies... Quasi que m'agobia un pelet,
sí,
tot, eh?
Sí. Doncs n'hi ha que no la traurien per res del món, eh?
Oi,
el meu marit diu que...
Que boira, boira.
Que boira o boira, que no, si no és hivern. Que com hem d'anar a veure Lleida tota il·luminada si no hi ha boira.
Ahir, mira, una companya penjava una fotografia d'un entrenament de nens de futbol.
Pobrets.
Que es veia allà, al fondo del fondo, unes ombres d'uns nens enmig de la boira. Però jo recordo haver anat algun cop al camp d'esports, sí, i des de la grada no veure el partit.
Sí, sí,
i tant, i tant.
Sí, sí,
I algunes vegades havien jugat amb pilotes d'enquestes de color vermell, com fan quan els camps estan nevats, perquè es vegi la pilota. Perquè es veia alguna cosa més, la pilota, perquè en la boira no es veia ni la pilota.
Seies allà i dius, sí, molt bé, d'oïda.
Sí, sí,
sabrem,
sí,
de què va la cosa d'oïda, perquè no veiem absolutament res. Mira, hi ha amants de la boira, ves? Jo què sé, els pagesos i les pageses són molt amants de la boira també, perquè consideren que,
va bé,
doncs...
Va bé.
El tema és que a les fondalades, com per exemple la de Tremp, la conca de Tremp, la boira es vaeix.
Sí.
Gairebé sempre. O sigui, hi ha boira, però després es vaeix. Però aquí el problema és que la boira es perpetua tot el dia. I quan
ja sentim la paraula anticicló, ens fiquem a tremolar, no? Per dir, bueno, quants dies durarà això? En fi, que mira, ja en 3 minutets que portem de tertúlia parlant del temps, eh? És aquell tema estrella. Escolta'm, hem d'anar a l'educació amb tota aquesta polèmica que sembla que s'ha desdit ja, però que va generar-se o ahir, en sabíem, en teníem notícia. Tot pel que fa a la literatura castellana i catalana a batxillerat, Rosa Aguilar, no sé si ens pots explicar una mica a grans trets què ha passat i si ja realment s'ha desdit la cosa.
No del tot. A veure, s'ha desdit pel que fa a la literatura catalana i castellana. A veure, expliquem, el sistema educatiu pel que fa als batxillerats estableix que hi ha matèries comunes, que són això, comunes a tot l'estudiantat, matèries de modalitat, que en aquest cas serien les matèries, per exemple, a primer de batxillerat, del batxillerat científic i tecnològic, la biologia, les ciències ambientals i la geologia per una banda, i la física i química per l'altra, que són aquestes matèries de modalitat les que tenen una minva del 50%, és a dir, estem parlant que passen de 6 a 3 hores. Després tenim matèries optatives que serveixen per aprofundir en alguns temes, I d'alguna manera el que estem fent és aquelles matèries de modalitat, ves canviar-les per matèries optatives, que a vegades són una proliferació de matèries, com per exemple empresa i disseny de models de negoci, que són 4 hores, o a segon
jo, de batxillerat. En la meva època, economia i organització d'empreses,
clar,
no?
Clar, però són matèries optatives de dubtós enriquiment i de dubtós coneixement, per dir-ho així, i d'alguna manera el que fem és desplaçar les matèries de modalitat que són essencials per comprendre les que hem situat en primera instància, que són del batxillerat científic, són essencials per comprendre el món, per exemple. No?
Han fusionat la física amb la química, no? I han retallat,
correcte,
és a dir, mitat,
correcte,
i mitat. I la biologia i la geologia també l'han
ensenyat. Però a més a més li han tret, han minvat en la seva presència en el currículum a la meitat. Aleshores, el que estem fent és això, és canviar una mica les de modalitat, que són tan importants, per les optatives. Llavors, també el que hem fet és prescindir, com a matèria de modalitat, hem de distingir sempre aquestes comunes de modalitat i optatives, prescindir-ne el que preteníem, que passa que la consellera ha reculat, prescindir-ne de la literatura catalana i castellana com a matèries de modalitat al segon de batxillerat. I aquí és on la consellera recule.
De modalitat vol dir que només la fan els, clar, que fan lletres?
Els que fan una determinada modalitat.
Lletres i social, en el meu,
clar, però,
en la meva època, no sé si ara...
Però representa que són la base d'aquell batxillerat.
Però científic no fa literatura catalana i literatura castellana, perquè fa dibuix tècnic, fa... No? Coses, sí, de...
Exacte.
No?
Sí.
Correcte, correcte.
Vale.
I aleshores, clar, que alumnat que volen fer un batxillerat social o un batxillerat allò que en dèiem de lletres, que representa que perden aquesta càrrega de la literatura catalana i castellana, deixant de banda el que representa, per la comprensió lectora, per...
És que és molt curiós això, eh? Fa la setmana passada deien que la comprensió lectora a Catalunya i a Espanya en
va
general...
Va punxar,
eh? No, va pujar, que va. Som els últims de la fila.
Exacto.
Sí. I a sobre volen detallar això. Que una cosa curiosa és que la consellera tampoc ha dit que rectificava, eh? Ha dit que canviaven, però no ha volgut dir, bueno, ens vam equivocar.
És dubtós, no?
Curiós,
Rosa?
Avui el que han dit és que s'havia filtrat aquesta informació, que no era del tot, que l'estaven treballant, que s'ha filtrat, sí, un document que no era
el definitiu.
De ser públic, ni era definitiu. Però que el cas és que sembla ser el que diu la Rosa, no? Que han tirat enrere en aquesta opció. El que sí que és cert és que el que no pot ser és que ja feia anys que s'havia reduït de 3 hores a 2 hores les llengües, val? I ara fer aquests canvis en matèries de modalitat, que precisament són l'essència d'aquell batxillerat que ha triat aquell alumnat per després fer el grau o fer els postgraus que ells vulguin, que realment seran matèries que necessitaran pels seus estudis posteriors, doncs no concorda. I a més, una altra cosa molt important. Els companys i companyes docents que estan als centres educatius, per exemple, una de les exclamacions que han fet és això és una bestiesa. Si la nostra societat vol que avanci amb la seva cultura i amb la seva decisió de ser persones cultes, com fins ara es volia que fos, el que no pot ser és que hi hagi aquestes retallades tan enormes en matèries que realment, si vosaltres recordeu, eren troncals per nosaltres i eren obligatòries. No?
És que en quin moment decideixes que pot ser optativa la literatura catalana o castellana?
Clar, perquè a més és necessària. La lectura habitual de textos literaris és absolutament necessària en un moment, com diu el Rafael, en què es veu que reculem en comprensió, tenim uns nivells molt baixos de comprensió, i a més en l'ús social i en l'ús... diguem-ne,
sí,
generalitzat
del
català en els centres educatius.
Rosa, perdona que t'he tallat.
La declaració d'un company, per exemple, no? Que deia, quines bestieses, però si la societat és cada vegada més inculta, potser els hi va bé. Això és molt perillós.
Clar, i tant.
Aleshores, això és una declaració segurament generalitzada per tothom, no? Si precisament venim d'unes PISA, a les quals tenim mancances, com deia, no? Sobre lectura, sobre comprensió,
sí, sí.
Com pot ser que vulguin retallar precisament matèries que són necessàries i que, a més, aquestes decisions haurien de ser compartides.
És que en quin moment a algú se li passa pel cap a això?
Bueno, ja,
és a dir,
ja.
Què guanyes traient la literatura d'una societat que no llegeix, que només mira les pantalles, que consumeix aquella cosa ràpida, no? Vull dir, sense la base no es pot avançar. Bueno, és que jo ho veig claríssim i no tinc res a veure amb el sector, eh?
Clar, però això al principi situava el tema de les optatives, no? Quan proliferen coses com empresa i disseny de models de negoci, que dius, bé, sí, potser per aquell alumne...
Bueno, però per qui vol fer econòmiques o qui vol fer ara, potser és beneficiós.
Però vas en detriment de coneixement, de cultura, d'ús de la llengua, de coneixement de la llengua, de la cultura, perquè la llengua i la cultura van de la mà. Doncs aleshores no anem pel bon camí.
Ric, perquè m'agrada molt lo del document viu. És un document viu.
Ah, sí.
I va evolucionant segons la caguem o no la caguem, perdoneu-me.
Havíem comentat amb alguna altra tertúlia que ja fa diversos anys van retallar la filosofia.
Sí,
correcte.
Deien, la filosofia, com dient, no serveix per res. La càrrega humana i cultural que té una assignatura com aquesta és importantíssima. Jo ja tinc una edat i jo me'n recordo, nosaltres fèiem filosofia i era fins i tot bonica.
I tant, tampoc a mi també m'agrada bé.
Bueno, a veure, tampoc, no, també deies, a vegades, depèn, quan te tocava alguna part de la història de la filosofia era una mica pesada, però bueno, tot això s'ho poleixen a canvi d'anar introduint aquestes assignatures aquestes més modernetes, no?
Exactament. Sí. I ahir escoltàvem una professora de... No sé si, era de llengua, no sé si castellana o catalana, en una tertúlia a RAC1, i ella situava, per exemple, que havia hagut de desestimar absolutament el comentari de text. Diu, és impossible. Avui en dia és impossible. El comentari de text era una de les dels exercicis estrella que
de la selectivitat.
De la selectivitat i que treballàvem moltíssim quan fèiem BUP i COU. Doncs diu, aquest any, aquest curs, ho he intentat introduir una altra vegada i ha estat un fracàs. És a dir, hem reculat moltíssim en llengües, en llengua catalana i castellana. I un exemple és aquest que posava aquesta professora, no? Que a més em va fer molta gràcia perquè va situar els llibres de la Rowling,
sí,
el Harry Potter,
J.K. Rowling,
que tan criticada va ser aquesta senyora per una sèrie de posicionaments que va tenir, però se li hauria de fer un monument perquè alumnat que ara tenen entre 25 i 30 anys es van aficionar moltíssim a la literatura i a la literatura no de 50 planes, no? Que és el màxim que avui en dia llegiria algú, sinó a totxos de 800 planes que seria molt desitjable que avui en dia doncs, l'alumnat perdés no tant temps en el TikTok, sinó llegint més i disfrutant més de la lectura. No?
Hi havia un debat, inclús no fa gaire, les llengües són molt importants i és un fet que cada dia se fan més faltes d'ortografia.
I tant.
Parlaven, inclús a la universitat, de dir, bueno, és que no s'haurien de considerar les faltes d'ortografia. Perquè, bueno, hi ha professors exigents que descomptaven uns certes dècimes tant, per faltes d'ortografia.
Home, que és gravíssim, no?
Encara vull, encara vull.
Sí. Però no només el català, en castellà també.
Sí,
les llengües, cada vegada, i a sobre, estem escrivint els missatges així amb abreviacions que ens les inventem. Sí. I jo crec que això, no sé, al cap d'uns anys com quedaran els idiomes, però... Les llengües.
O sigui, la cosa ha quedat que finalment es recula i per tant no es treurà com a assignatura de modalitat ni la literatura castellana ni la catalana.
En principi reculem en aquest sentit. No en el sentit que situàvem al principi de les ciències. És a dir,
que sí, després... que es fa un mezclum de coses aquí, no?
La física i la química les compacten i la biologia i la geologia també.
Biologia, geologia...
Abans, ciències de la Terra, a la meva època. Sí. Jo és que jo era social, no era de...
És que tot això penja de la LOMLOE. La LOMLOE estableix una sèrie de canvis al currículum i ja fa 2 anys que la LOMLOE va eliminar 1 hora d'aquestes matèries que parlem de ciències i a més es va carregar ciències per al món contemporani. Es va eliminar. Correcte. És a dir, aquí ja tenim el primer precedent. Clar, el que està fent el govern estatal és dir-li al govern català, ei, adapta els teus currículums que no estan adaptats a la LOMLOE, perquè la LOMLOE ja estableix totes aquestes coses.
I a Catalunya què tenim? És LOMLOE també, la nostra, o no?
Clar, nosaltres tenim la Llei Catalana d'Educació,
sí?
Però la LOMLOE és la que marca els currículums. Nosaltres tenim una Llei Catalana d'Educació.
Com una mena de llei de bases.
Exacte, que és una llei de bases, però la que marca els currículums abans era la LOE i ara és la LOMLOE. I tu pots fer de més i de menys, però, clar, hi ha un marc normatiu que penja del Ministeri que tampoc te'l pots, te'l pots evitar.
D'acord.
I aleshores el que ha fet Catalunya és demanar-li al govern central, al Ministeri, que li doni un cert marge en matèria de llengua, perquè per això tenim una llengua pròpia, no? I és aquí on la consellera pot recular i repensar una mica tota una sèrie de canvis que, a més, arriben quan estem acabant el primer trimestre. Que dius,
això,
home,
això és un altre.
Potser que ens tranquil·litzem i un altre cop repensem i ens aturem i ja ho implementarem o ja ho anunciarem a les acaballes de curs, no? Perquè si no crees una alarma, i aquí s'ha posat en peu de guerra, pues, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, s'ha posat l'associació, el col·lectiu Pere Quart, s'han posicionat una plataforma de professorat de ciències que s'han constituït ràpidament per fer front a aquesta situació. És a dir, que aquí s'està posicionant tothom per un anunci que potser s'havia de fer d'una altra manera. D'altres coses, potser el primer és plantejar-ho a la mesa de negociació,
no? Claro,
als representants dels treballadors.
Està clar que la LOMLOE, quan aplica aquesta llei perquè hi hagi un canvi de currículum, a les comunitats dona un marge perquè les adopti, val? Perquè la seva llei, doncs, faci les adaptacions que sigui. Però el que no, i ja teníem aquest marge, no, per fer-ho. El que passa és que el que diu la Rosa, quan te planteges un canvi de currículum perquè la normativa mare et diu que més tard o més d'hora ho hauràs de canviar, el que has de fer és compartir-ho a les meses de negociació i dir com faràs això. Ja tenim un gran desgavell en els resultats que hem tingut acadèmics en aquests últims anys, ja tenim un gran desgavell en el tema de competències bàsiques i metodologies que tenim aquí a Catalunya, ja tenim un gran desgavell en el malestar que tenen els docents en totes les altres coses que tenen i que cada dia estan sumant més malestar, només falta que t'anunciïn perquè s'hagi filtrat una informació o perquè sigui aquesta la seva intenció, quan a més el que estem lluitant a Catalunya és que tinguem un ús del català social més raonable, que estem veient.
Hi ha un conseller, a més de política lingüística.
Que hi ha un conseller,
no?
De política, clar, exacte, clar. Tot això, que vagi tot en detriment. Per tant, no és que les optatives que estiguin anunciades com és economia no puguin tenir el pes que es necessita i que realment l'alumnat pugui tenir informació i coneixement sobre economia, que és molt important. De fet, jo no em vaig fer d'economia i ara vaig rascant economia. Anem rascant
potser el que s'ha
de
fer a economia és parlar d'economia real. Per exemple, com llegir una nòmina. Perquè, vull dir, entre d'altres coses, després t'hi trobes i, en fi. Vull escoltar el que deia la consellera en relació a això del batxillerat científic. Si voleu, l'escoltem.
Del batxillerat científic, el que estem fent aquestes setmanes i mesos, tant amb inspecció com amb les direccions, és precisament trobar itineraris formatius, siguin en modalitats, siguin en optatives, que ens permetin mantenir el mateix nombre d'hores de les diferents matèries que a dia d'avui s'estan impartint, sigui física, sigui química, sigui geologia o biologia o ciències ambientals. I, per tant, s'estan treballant aquests itineraris formatius en el batxillerat per poder preservar el mateix nombre d'hores en aquestes diferents matèries i, per tant, no perdre qualitat en aquest sentit.
Preservar el mateix nombre d'hores, diu.
Veurem. No, però no és cert.
Però la realitat no és
cert,
així,
Clar. Hi ha una minva del 50%, tal com està plantejat. Ah. I, a més, reprenent el tema de les optatives, és molt perillós quan les optatives depenen de l'autonomia de cada centre.
Clar.
Perquè això el que farà és que cada centre decideixi quines optatives ofereix i entrarem en una mena de competitivitat entre centres.
És que allí no fan economia i aquí sí.
I això també incideix en la segregació escolar. Perquè jo aniré en aquell centre perquè en aquell altre, en aquest centre fan coses molt xules, relacionades amb el mercat, amb l'economia i no sé què, que està molt bé, però jo sempre m'agrada resituar que l'educació és coneixement, és saber, és investigació, i no només és
sistema,
exactament.
I a més, ja ho has sentit, que ha dit que s'ha reunit amb la inspecció i amb les direccions i el professorat,
i el professorat
i els sindicats i la resta, que no s'ha de compartir un canvi tan important per la, pel sistema educatiu català.
La comunitat educativa, no?
La comunitat educativa, exactament.
Aleshores, no, continuem en la mateixa tònica que estàvem fins ara.
Només es parla amb alguns.
Exacte.
Sí, efectivament. I després, a més, és molt simptomàtic aquests dies que han tornat a sortir resultats sobre, en aquest cas, sobre matemàtiques, no? Que estem a la cua d'Europa altre cop, i no diguem de l'estat espanyol. Tornem a... Ara, perdonareu que he perdut el fil del que...
No, que deies que és simptomàtic. Ara no sé per què ho deies tampoc.
Mira,
bueno, en qualsevol cas, estem a la cua de matemàtiques i això vol dir que o ens posem les piles o... I no sé com. Parlàvem d'això, no? De que només se parla amb alguns i que de vegades el professorat, que és qui encara, no?
Sí,
això
ara,
no se'l té en compte. Digues, Rosa.
No, i el que us volia dir és que justament quan es parla de que reculem en matemàtiques, de seguida surt la Fundació Bofill amb la seva recepta de solucions. Dius, a veure, que us ho heu parlat? És a dir, traiem els resultats de matemàtiques i immediatament després la Fundació Bofill, que és una fundació que cobre molts calés per fer invents pedagògics i que té un negoci molt ben muntat amb el Departament d'Educació, doncs ens posa damunt la taula solucions, no? Clar, a mi em sembla molt simptomàtic, per no dir molt sospitós.
Això hauríem de retallar. La Fundació Bofill hauríem de retallar. Les coses anirien millor.
En lloc de preguntar al professorat, què necessitem? Què necessita el nostre alumnat per millorar els seus resultats en matemàtiques? No? Doncs de seguida traiem el drama dels resultats de matemàtiques i la Fundació Fill immediatament treu, posa damunt de la taula solucions. No? Solucions que ens costaran molts diners i que són de dubtosa eficàcia, com s'ha demostrat. Perquè a base de receptes de la Fundació Bofill hem anat fent transformacions, hem anat implementant transformacions que després hem vist que no han servit de res.
És que he fet una recerca aquí ara de notícies a l'Agència Catalana de Notícies sobre la consellera Niubó i me'n trobo una del 6 de desembre que titula Niubó constata que els seus predecessors no van posar el focus en els resultats i que el rendiment ha baixat des de 2015. Diu... Sí. Aposta per millorar l'infrafinançament de la concertada i per aprofitar les potencialitats del mòbil.
Imagina't. O sigui, aposta per
infrafinançament
de la concertada.
Déu-n'hi-do.
I les potencialitats del mòbil. Quan en països molt més avançats en matèria pedagògica estan reculant en l'ús del mòbil i de les noves tecnologies a l'aula i s'estan adonant de que hem d'introduir més el paper, el llibre, prendre apunts, etc. I a més, resulta que la pobra concertada, i permeteu-me que ho diga d'aquesta manera, doncs està infrafinançada. Vull fer una crida per aquella escola concertada que realment està fent una funció social, i tots coneixem centres a Lleida concertats que fan aquesta funció social i no vull que es malinterpreti perquè nosaltres, tots els que estem aquí, no tenim res contra els treballadors de la concertada, que són treballadors tan competents com els de la pública. Ara bé, que plori la concertada perquè està infrafinançada quan ens adonem que estem tancant grups d'I3 a la pública i mantenint grups d'I3 a la concertada oberts fins que acabe la preinscripció, això, permeteu-me, però és de traca. És de traca. Vull dir, si aquestes són les prioritats de la consellera, no anem gens bé.
I jo crec que tampoc no s'està discutint la qualitat de la concertada. És a dir, hi ha escoles boníssimes.
Correcte.
No gosaré de criticar la qualitat, però s'hauria d'invertir a la pública.
Correcte.
És el que està dient la Rosa. Correcte. És exactament així. I torno un moment al darrere i perdoneu. Amb el tema de la competitivitat que s'està en els centres, ja sabeu vosaltres que sou del sector, que ja fa anys que va passar això. Amb això de l'autonomia dels centres, que jo oferiré això, jo oferiré això, per veure si jo tinc més sol·licituds d'inscripció que els altres. Això, però jo parlo igual de 10 o 12 anys que
sí,
ja es va fer això.
És el model que ha fracassat a Anglaterra, per
exemple. Sí, perquè això és com una apiconadora. Pam, 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 pam.
El problema que tenim a Catalunya és que som la comunitat autonòmica amb més escoles concertades de tota Espanya. Val? I el govern que sigui, no té un problema. Ha de buscar una solució amb això. Val? Com diu la Rosa, està clar que tots els treballadors i els professionals que estem dedicats a l'educació, sigui concertada, pública o on sigui, el que volem és que tingui un sistema educatiu català de qualitat. Val? El que passa és que aquí hi ha d'haver un canvi, una transformació en el tema d'educació a Catalunya. Els concerts i totes les escoles concertades fan la seva feina amb una qualitat molt bona, ningú discuteix, i que voldríem que aquests treballadors i treballadores passessin a la xarxa pública amb unes condicions laborals adients. Això em sembla que estarem tots d'acord. De fet, a Barcelona ja hi ha hagut escoles concertades que han passat a la xarxa pública i els treballadors i treballadores s'han quedat amb la qualitat econòmica i la qualitat laboral que necessiten.
Pertoque.
I a més, en aquelles escoles s'han transformat en escoles públiques i amb el mateix model educatiu que hi havia fins ara, perquè de fet hem de seguir el mateix model. ¿Vale? El que passa és que el que no pot ser és que hi hagi unes regles del joc diferents entre l'escola pública i l'escola concertada en quant és justament la necessitat que tenim al nostre país, que és baixar ràtios. Baixa la natalitat i les regles de joc són diferents i sempre surt guanyant la concertada en quedar-se en grups. Si volem transformar la nostra societat catalana o transformar o fer-li un gir que es converteixi en una xarxa pública perquè realment els diners públics són per una educació pública, doncs aleshores el que hem de fer és començar a moure fitxa i fer aquesta transformació i que el govern que estigui manant realment ens plantegi la societat que vol fer un canvi. Sí? Aleshores, és molt important, entenc que aquest currículum que ens ve implantat, que és el tema que estàvem parlant, no? Per una LOMLOE, per una llei estatal, que ens diu que hem d'implementar aquest nou model, el que hem de fer també nosaltres és fer algun canvi en la nostra societat, a Catalunya, perquè a part de tindre'ns que adaptar a algo que va en detriment, que és que estem empitjorant la cultura dels nostres infants i adolescents amb aquestes transformacions curriculars, també estem empitjorant les condicions laborals dels nostres professionals de l'educació. Per tant, els governs tenen una feinada molt gran, no només en entomar aquests canvis que ens venen imposats per uns canvis curriculars, sinó gestionar les nostres aules d'una forma millor perquè no malmetin la salut laboral dels nostres treballadors i, a més, a veure si una vegada per totes es plantegen un sistema educatiu català públic que garanteixi que tota la societat catalana tingui les mateixes condicions de poder rebre aquesta educació.
No sé si tenen aquesta consciència.
No, és que les prioritats no són les adequades. És a dir, la prioritat de la nova consellera és una inversió adequada en educació que ja ve marcada per la llei de base, per la LEC, i que és un mínim del 6%. No arribem ni al 3,8. Per tant, la seva prioritat ha de ser augmentar la inversió i readaptar-se a les noves circumstàncies. És a dir, tenim baixa de natalitat, aprofitem-ho per
baixar ràtios.
Clar, per tenir unes ràtios més adequades, més ajustades, més inclusives, que et permetin realment fer front a allò que ens omplim la boca de mencionar una vegada i una altra, que és l'escola inclusiva. L'escola inclusiva necessita ràtios baixes, necessita recursos, necessita professionals, no només docents, sinó altres professionals que incideixin en l'aula, que ens ajudin, que ens donin suport.
Cada cop més, eh?
Correcte.
Vetlladors,
auxiliars d'educació especial, tècnics d'inserció social...
Psicòlegs,
tècnics d'educació infantil, no només a les aules de P3, sinó d'una manera molt més generalitzada. En fi, necessitem recursos universals, no només recursos específics, sinó recursos universals perquè tota la mainada de la mateixa manera puguin avançar. No només hem de donar suport i fer que avancin aquells que tenen més dificultats, sinó que tots hem d'avançar de la mateixa manera en la línia que deia la Rosa per poder assolir una societat molt més cohesionada, molt més equitativa. I
la meva pregunta és molt bàsica potser, però i què fa un mestre, un professor que té molts alumnes o una bona part d'alumnes amb dificultat perquè són alumnes migrats, perquè no entenen la llengua, què fa? Què pot fer un mestre?
Fa el que pot. Mira, coincidir tots, fa el que pot. I saps el que fa? Sobrecarregar-se d'hores. Val? Perquè no només són les hores que està en un centre educatiu, sinó són les hores que està a casa de preparació d'aquell, perquè ha de fer un Tetris increïble quan té nens amb necessitats educatives especials tan diferents que pot tindre en una aula, que cada vegada són més. Gràcies a Déu també la medicina ha evolucionat i ens ha donat uns diagnòstics més clars del que té un docent a l'aula, això és molt important, però arran precisament d'adonar-se d'això, s'anuncia, es proclama i es fa real una resolució d'inclusiva del 2015 que a hores d'ara
no s'està implementant.
Clar,
no s'està complint.
Som al 2025 gairebé.
Clar, el problema més gran...
Tenim un decret magnífic, amb un molt bones bases, amb un molt bon contingut, però no s'està complint.
El problema més gran és que...
I per què? Perdoneu, per què no s'aplique?
Perquè no implica... No
perquè no hi ha diners.
Si estan aplicant un 3,82%,
si en lloc del 6% dels pressupostos només estem al 3%,
fiquessin un 6%, que és d'obligat compliment des del 2017. Sí. El 2017 el govern va anunciar una resolució en la qual tenia que aplicar el 6% del PIB d'educació. No ho ha fet. A hores d'ara no ho ha fet. Sí que és cert que en aquest moment el govern té damunt de la taula, tots els grups parlamentaris tenen damunt de la taula una altra llei perquè s'apliqui. ¿Vale? Una altra llei i és perquè s'apliqui. A veure si Déu vol i avance, d'acord? I compleix aquest 6%, almenys aquest 6% del PIB en educació, perquè estem a anys lluny de lo que està els països nòrdics i altres països, sí? I d'altres comunitats d'Espanya. Som la comunitat que menys estem invertint en educació.
Sí, fa falta finançament, però també fa falta creure-me, useu. O sigui, el govern, la conselleria d'educació s'ha de creure el decret d'inclusiva. El paper ho aguanta tot, però no serveix per a res. És un bon decret, és un decret que estableix molt bones mesures, entre elles tenir un decret de serveis educatius i encara no el tenim, llargament demanat pel sector, la gent que treballa els serveis educatius, els EAPs, els CREDES, els RPs, doncs fa molt de temps que demanen que d'una vegada per totes hi hagi una organització d'aquests serveis educatius per posar-los realment al servei de l'escola inclusiva. No tenim tampoc, és a dir, no tenim finançament, no tenim decret de serveis educatius, no ens creiem realment l'escola inclusiva, no ens la creiem. És a dir, ho hem posat a sobre d'un paper, però no estem fent el que correspon. I a sobre, quan tenim l'oportunitat, per exemple, ara, de baixar ràtios, doncs el que fem és condemnar grups, tancar-los, perquè no tinc prou ràtio. I després resulta que, tant a Sabentes, en reunió del Consell Escolar Municipal, doncs que des del juny al setembre, des de l'estiu al setembre, hem escolaritzat 800 alumnes. 800 alumnes nouvinguts, nous al sistema. Sí. És a dir, doncs, quin sentit té que tanca grups si resulta que tinc una matrícula viva estratosfèrica? És a dir, hi ha moltes qüestions a parlar i no estem afinant gens.
És que tinc la sensació que ningú passa comptes a qui ha de complir, no?
No.
Sí, des del 2017 aquest 6% és obligatori, per què no s'està complint i per què no passa res perquè no s'estigui complint? Pregunto, així, de base.
Perquè no passa res amb res.
Amb res.
Bé, no hi ha... O sigui, estem demanant que les coses tinguin conseqüències. És a dir, en el si de la família, quan els fills erren o els propis pares erren, hi ha d'haver unes conseqüències. En els centres educatius també hi han de... És a dir, les coses han de tenir conseqüències.
A la societat.
I en la societat. No? En la política res té conseqüències. Res.
I la pregunta que feia és l'hora de què fa un professor, un ensenyant davant de tota aquesta problemàtica, que tots han dit a la una el que pot,
sí.
I elles han detallat una mica. Potser no s'insisteix prou. Tot amb una conseqüència que afecta a la salut dels ensenyants, I això està demostrat, hi ha xifres, hi ha estadístiques, a nivell de baixes laborals, d'estrès, d'un munt de coses provocades per aquestes mancances a l'estructura.
Sí, 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 de fet, nosaltres com a organització, em sembla que ho vaig comentar, no sé si en aquest espai o en algun altre, doncs hem fet vam passar una enquesta al professorat, la resposta era una enquesta amb 81 preguntes, totes elles relacionades amb el malestar docent, com es viu als centres, no sé, per exemple, una de les preguntes era quantes hores dediques a treballar al cap de setmana, quantes hores fas de més cada dia. Hi havia moltíssimes preguntes, fins a 81. La resposta va ser al voltant de 11.000 enquestes completades. És a dir, van ser 15.000 les respostes, però totes no es van poder tenir en compte en l'estudi. Bé, de les conclusions de la primera part d'aquest estudi, de les conclusions que hem tret, és que un 36% dels docents demà penjarien la bata. Hi ha més d'un 60% dels docents que treballa, si més no, un dia del cap de setmana, a banda de les hores que fan de més entre setmana. És a dir, hi ha una càrrega de feina emocional, pel que comentava abans la Rosa, no? La tipologia d'alumnat que tens, el patiment que et genera, el no poder arribar a tots, el haver de triar entre atendre aquells que ho tenen més difícil, que tenen més dificultats, i que els que se'n surten, se'n surtin sols, que al final has de triar. És a dir, que el professional s'ha de situar en aquesta tessitura de dir, bueno, ajudo amb aquests que ho necessiten més i aquests van tirant, no? Doncs tot això influeix molt sobre l'estat moral i l'estat psicològic del professorat, la manca de recursos, el no arribar, el no tenir espais de coordinació amb els professionals dels serveis educatius per parlar d'un alumne, del que li passa, de com ho puc abordar, el no tenir suports de psicopedagogs, de psicòlegs, per poder afrontar situacions d'immediat, en el dia a dia.
I que, és això que t'anava a dir, que passen cada hora, no vull ser exagerada, però que són el dia a dia de molts centres.
Això crea al professional una situació de soledat, d'abandó, de...
I de renúncia, no?
Perquè
renúncia,
dius,
tiro per aquí, no?
No hi ha ajuda per res.
I de renúncia, és la gran renúncia, no?, que diuen els americans.
Ajudo aquests, però no puc ajudar els altres, que vagin fent perquè afortunadament doncs tiren, però clar, sí. a cada classe et planteges què has de fer, no?
T'ho imagina't, amb el pilar tan important que és la educació i l'abandonat que ho tenen el govern, perquè la principal reivindicació a banda de tot és que realment ha d'haver una ràtio més baixa en cada aula per poder atendre les necessitats de cada alumne, d'acord? Això provoca una sobrecàrrega molt gran als professionals que estan davant d'aquest alumnat. Doncs si estàvem esperant que aquesta natalitat que ha baixat en aquest moment reduïgués el nombre d'alumnat a les aules i es mantinguessin aquests grups per poder tindre una mica de qualitat i que el professional d'educació disfrutés de la seva feina, doncs ara resulta que ara pretenen tancar grups escolars i mantindre aquestes ràtios. Com pot anar bé un sistema educatiu català si vols mantindre el mateix nombre d'alumnat a les aules i no li dones una esperança al professional perquè pugui gaudir de la seva feina? Perquè no deixem de banda que molts de nosaltres el que tenim és una vocació per a aquesta feina. I ara estem aquí, qualsevol dia podem tornar a les aules i el que voldríem és que aquest sistema educatiu hagués canviat a millor, no? Perquè la nostra feina també és poder lluitar perquè hi hagi un canvi, no? Doncs aleshores és que estem veient que no va millor, va pitjor. I tot això va junt també amb uns decrets i unes resolucions que l'únic que estan fent és dictar unes normes i donar-li el compliment que el govern vol que tingui, sense tindre una democràcia als centres perquè tot això vagi millor i sense escoltar la realitat del que està passant als centres educatius, perquè el malestar que hi ha no només és perquè no hi hagi unes ràtios baixes, sinó més baixes, perquè no tinguem els professionals d'educació suficients, sinó que el malestar també està per les normes que estan implantades des del 2010 i el 2014, a la qual donen una potestat i una llibertat a l'administració i a les direccions perquè els companys que hi hagi en un centre educatiu puguin ser els que siguin sense tindre unes regles del joc com toque. Val? I amb això podríem parlar-ne molt.
Sí, i tant. Sí, sí, ja realment és un tema importantíssim, com dèieu, no? Perquè és la base de la societat. Al final, l'educació i la salut, ho hem dit en aquesta tertúlia moltes vegades, no? Són dos dels pilars més importants. Ah. És veritat que jo recordo professors, mestres, no? Però tots ells molt, molt implicats i recordes professors que també eren una mica pues, més passotes, hi havia una mica de tot, no? Però sí que és veritat que quan te fas gran després, no? Te n'adones de la importància d'aquella etapa, de tota l'etapa escolar, no? Des de quan eres petit a quan feies batxillerat o si has tingut la sort d'anar a la universitat, pues, també, no? No em cap al cap, valgui la redundància, que no s'estigui ficant més esforços en la qüestió.
Però és que el
no patiu. Telèfon sonen.
El perdoneu.
Ui! Hem tingut un tall de llum, senyors. Un momentet, ara tornem de seguida.
minuts i seran les 10 del matí. Hem tingut un tall de llum que afortunadament ha tornat, eh? Però vaja, en qualsevol cas... Bueno, esperem que no torni a haver un tall de llum. No, no, això no. És la Maria, que ens està tocant els interruptors. Maria, sisplau, no ens espantis. Perdoneu, eh? Estàvem aquí molt engrescats amb la intensitat de l'educació i ara resulta que amb el tall de llum la cosa ha quedat tallada. Bàsicament, us deia, no, que em costa molt entendre per què no s'hi estan esmerçant, no? Però això és una cosa de, endèmica, també entenc, no? Més esforços com a pares, com a tiets, com a famílies, no? I després... Pensava en tot això també des de la part de la família, no? Sempre escoltes aquell típic comentari de parc, no? És que aquests profes viuen molt bé, no és que els mestres només se queixen, és que no sé què...
Tenen moltes vacances.
Tenen moltes vacances, no? I després penses, bueno, fica't un minutet al seu lloc en una classe de sisè o de segon d'ESO.
A mi quan me diuen això, quan me diuen això els dic, no has triat fer ni la carrera de mestre, ni la carrera de professor de secundària, ni la carrera, ni cap carrera, ni cap grau, per tampoc estar com a docent a la universitat, no? Si fica't només un segon, el que tu dius, a la nostra pell, val? I avui en dia que realment estem traient els mitjans de comunicació tot el malestar que hi ha i tota la mancança que hi ha, i les mateixes famílies veuen les necessitats que hi ha, això també ha menguat una miqueteta, eh? Ha menguat una miqueteta aquesta forma de parlar sobre els professionals de l'educació. I de totes maneres, quan els dius posa't al meu lloc i vine a fer una classe, em diuen que no són capaços, que no són capaços, d'acord? Aleshores, és com tot, sí. No? Vull dir, hi ha treballs que són més vocacionals, i n'hi ha que pot ser totes les generacions podrien fer amb qualsevol edat aquell treball, no? I realment sí que és cert que sempre ens parlen de les vacances que tenim, però és que cada vegada més veuen que durant les vacances treballem molt.
Sí, però demanar a la societat d'avui dia que faci aquest exercici d'empatia...
És too much, no?
És too much, exacte. T'ho has dit molt bé, Laura. Jo el que veig és que el resum de tot el que estem parlant és que des de l'administració es fan reformes educatives sense tenir en compte realment les necessitats educatives. És a dir, i aquesta és la clau. S'implementen transformacions, s'imposen normes, s'imposen decrets, resolucions, que cada vegada estan més allunyades de la realitat de les aules. I aquest és la mare dels ous, diria jo. És a dir, quan no tens en compte les necessitats educatives de l'alumnat, i els clams que et fan els propis claustres, doncs aleshores estàs condemnat al fracàs. I és especialment greu en un context social on proliferen les tesis pseudocientífiques i negacionistes, perquè és aquest el context que tenim, fake news arreu, mentides, tesis negacionistes... filosofies pseudocientífiques, doncs, i en aquest context, a més, tenim uns resultats superdecebedors en les avaluacions internacionals, no? Els resultats del PISA, etcètera, doncs el que hauríem de demanar és més coherència en el sistema educatiu, més seny i més escoltar les veus dels professionals, que al final és el que penso que ens donaria... que ens faria retornar una mica al camí, no?
Jo és que crec que quasi ve com una qüestió ideològica, de que tot hauria de sortir de baix a dalt, sense la participació dels implicats en el sistema, malament se pot construir una estructura que sigui correcta. Tu abans has fet menció a una cosa, amb aquesta sèrie d'inactivitat, diguéssim, en l'espai educatiu per part del govern, has mencionat amb aquestes decisions el que s'està creant és segregació.
Sí.
És a dir, sí. Que és el contrari de la inclusió.
Sí.
Això és una realitat. Sí. Escoles que semblen demonitzades...
Sí.
No sé, és una mena de competitivitat nociva, tòxica, crec jo. Ja sabeu que no soc del món de l'educació, però jo ho veig d'aquesta manera.
Sí, i a més molt perillosament des del propi sistema... Des d'aquest sistema públic tan preciós que hauríem de vetllar, doncs estem centrifugant constantment alumnat cap a la concertada.
Sí, exacte. Sí.
Estem pràcticament obligant a les famílies a que no apostin per l'educació pública. I això és molt greu, que és una mica també el que ens està passant amb l'altre gran tema que tenim damunt la taula, ara els docents, no? Relacionat amb la salut. No? És el tema de Mufasa.
Tenim pendent, a veure. Però doncs, a veure si tenim fumata doncs blanca.
Això és el mateix. O sigui, aquest xantatge per part de les mútues i aquesta infra... I aquest infrafinançament que pateix la bossa de Mufasa des de fa anys, no és d'ara, doncs que podria passar ara perquè hem situat aquest 33,5% no?
d'augment. A veure, què diuen? Aquest matí però pot passar, que s'ho havien de mirar.
Clar, el que pot passar és que molta gent digui, molt bé, doncs val, doncs passeu-me la Seguretat Social i passat demà em faré una pòlissa.
Llavors caldria valorar què passa si passen tots els mufaces, passen a la Seguretat Social, pues què
si
passarà?
Ara, si ara hi ha demores a la petició de cites i de intervencions i tot això, imagina't.
Suma i sigue. Rosa, anaves a dir.
A més, som quasi bé molts del Frente de Juventudes. Que dic jo,
El que està clar és que mira en quin punt, en quin moment estem de la societat en aquest moment, en els professionals de l'educació, minvat per totes parts, val? Per totes bandes. Per una banda, tant a nivell estatal, normativa estatal, per una altra banda, el sistema educatiu català, per una altra banda, com està distribuïdes els centres educatius a Catalunya, hem parlat d'un tant per cent molt alt d'escoles concertades, el malestar docent que està vivint a causa de totes aquestes resolucions i a causa de totes aquestes sobrecàrregues laborals, però sí que nosaltres, des dels sindicats, hem de fer una crida als nostres companys i companyes docents que es mirin la motxilla que estan suportant, que parin una mica d'atenció i que realment quan ens planifiquem i quan anunciem alguna vaga o alguna mobilització, el que han de fer també és sortir al carrer. Perquè ells s'han de visibilitzar també fora dels centres educatius. I han de traslladar a la societat la necessitat que tenen i el pilar fonamental que són a dintre de la nostra societat. Per tant, des d'aquí també podríem fer una crida conjunta. Que s'esdevindran altres coses a partir de Nadal, que podria ser que hi haguessin mobilitzacions i que el que ha de fer els nostres companys i companyes és també pensar una miqueteta que és el que poden fer des de l'eina que tenim, que és la mobilització i moure's del centre per reivindicar el que volem, perquè em penso que la motxilla està molt plena, ja portem molt temps a la motxilla molt plena, sobrecarregant moltes coses, per tant des d'aquí podríem fer una crida conjunta, no només els que estem aquí, sinó qualsevol
que siguin sindicat
que siguin conscients
del poder que tenen,
que tenen un poder molt gran i que a vegades t'has d'aixecar de la cadira, has de sortir del centre i t'has de moure perquè realment el nostre govern faci algun pas ferm perquè hi hagi un canvi.
Absolutament.
Doncs, tant i buscar la complicitat de la societat.
Sí,
perquè,
efectivament.
A veure, sí.
Només els mestres. Són els mestres, són els profes.
Però és que és el que ens afecta a tots. Els pares, els avis...
És un pal de paller de la societat.
Ho dic com a comentari,
És que en aquest moment, el mestre que està a l'escola, la família que porta el seu fill... estem en un moment social molt complicat. El salari mínim interprofessional, l'habitatge, són dos pilars fonamentals que no estan podent gaudir la nostra societat. Pares, mares, germans, tiets, dels professionals de l'educació, el qui sigui, està en la seva pell, està patint aquesta mancança social que hi ha de recursos bàsics que ha de tenir una persona. No? Doncs aleshores és un moviment social que hauria d'estar lligat a totes les coses que estan passant que haurien de millorar. No?
Aleshores... A més, això té un reflex i una incidència sobre el sistema educatiu.
Correcte.
Tot això que has esmentat, no? Alumnes que venen sense esmorzar, que no saben si passat demà tindran... podran tornar a casa perquè igual es desnonen, alumnes, és a dir, situacions molt duríssimes. Complexes, duríssimes, que es reflecteixen en el dia a dia dels centres.
I tot això ho suporta el docent.
Clar.
Perquè no pot donar una qualitat educativa si no tens un habitatge, si no el tens tu, perquè t'han enviat a la Conxinxina i no saps on viure, o t'han enviat a la Cerdanya i allí és impossible tindre una vivenda, o si no el té el teu alumnat, que l'han desnonat, o que no té diners per poder menjar. Tot això ho està suportant. I a més, a part dels professionals que ja venen marcats pel decret d'inclusiva que necessitem, els professionals sanitaris. Els professionals sanitaris que també podrien estar inclosos en l'escola i més en un moment tan delicat, important, quan hi ha també un moviment tan important en aquest moment, en un moviment de salut psicològica tan important que venim. Venim d'una pandèmia, això jo ho vaig dir l'altra vegada, i no ha servit de lliçó per a res, per veure la necessitat que hi ha en un pilar tan, tan important com és l'educació a Catalunya. A Catalunya, a Europa i a tot arreu. Món.
Sí, tot arreu. I en la línia del que deia abans la Rosa respecte de la mobilització del professorat i de prendre consciència del poder que tenim en tant que individus i el poder que tenim per... perquè en un moment donat, si sortim al carrer, si ens mobilitzem, si fem una vaga, una gran vaga, doncs això té una incidència. Doncs en aquesta línia jo voldria posar de relleu allò que van fer en uns determinats centres de Girona, en el sentit de posar-se al costat de l'alumnat que tenien nens i nenes que havien de ser desnonats o que no tenien habitatge o que estaven... I el professorat es va posar al costat d'aquest alumnat, va sortir i es va mobilitzar al costat d'aquestes famílies. Penso que aquesta és una mica la clau, no?, de tot el que estem parlant. És a dir, ens hem de mobilitzar no només pels drets laborals del col·lectiu, importantíssim, sinó en reivindicar tot allò que té incidència sobre la vida de l'alumnat i que, per tant, té una afectació a la vida de l'escola i, per tant, a la qualitat del servei que es preste i a la manera en què tu pots prestar el servei, no? I, en aquest sentit, aquest professorat de Girona me mereix molt respecte per aquesta iniciativa que va tenir.
I entre d'altres coses, amb infraestructures, com pot ser que hi hagi escoles que faci 60 anys que estiguin, i tu ho sabràs, Laura,
sí,
i no
tinguin preparats,
i no tinguin a la seva planificació una escola amb una ampliació, amb algun projecte que pugui donar la qualitat a les famílies, a l'alumnat que hi ha.
Hem conegut el concepte RAM aquests dies,
sí,
perquè vam poder conversar una estona amb l'actual director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, no sé si dir mai d'Ensenyament o d'Educació, a Lleida. Bueno, ara no sé ben
ho
bé.
Ho van canviant, depèn del color polític, amb Esquerra era Educació, ara no ho tinc massa clar.
Jo crec que segueix sent Educació. En qualsevol cas, vam parlar amb el senyor Rubén Mansilla i ens explicava això sobre l'escola de Rossell.
L'acció instantània s'ha de fer, perquè les accions futures, com seria una escola nova, requereixen d'un temps, i el poble no requereix d'aquest temps. Llavors, la solució que els hi han proposat, jo crec que se'ls hi ha explicat, representa una aposta molt gran pels serveis territorials de Lleida cap a la necessitat que té el poble.
Anem al RAM.
He demanat un 25% d'aquest pressupost per Rosselló, vale? Que és el màxim que puc demanar.
Seguim.
Però si tot va com hauria d'anar, jo suposo que pel febrer jo ja sabré quin és el pressupost que tinc i quina és la part d'inversió que puc fer aquí, també donant resposta a altres territoris.
Això és el que ens explicava sobre aquest RAM, que és aquestes sigles que responen a reforma, ampliació i modificació. Jo preguntava si depenia de l'aprovació dels pressupostos del 2025. Ben bé ens explicava que no, però en qualsevol cas s'ha de donar des del departament, a Lleida en concret, no? Mm-hmm. Aquesta ajuda demanada a través dels serveis territorials, no? d'educació per Rosselló, en aquest cas. Això seria una ampliació, seria una part de modificació de la zona de menjador, mm-hmm. però que en qualsevol cas no resol la problemàtica del centre.
No, tot el que demana no és només la zona de menjador, tot el que es demana és, a més, que hi hagi aules de música, que hi hagi diferents aules, que hi hagi diferents espais perquè els nens puguin resoldre les seves necessitats, no? I aleshores, doncs, realment es demana una ampliació. I, a més, tenint en compte que les infraestructures noves educatives han de complir una normativa a la qual garanteix moltes de les coses que no garanteix un edifici vell, entre altres coses, per exemple, una ventilació com Déu mane, sí?
Clar, unes condicions tèrmiques com Déu mane, que aquest també és
d'aquest
RAM,
és la
tenim
clau.
Molta feina. Exacte. Hem de fer moltes adaptacions i no es tracta de posar aires condicionats arreu, perquè tampoc és sostenible, i mediambientalment seria una aberració, però sí que es tracta de buscar les maneres de poder adaptar aquests patis, aquests centres, perquè no només és l'edifici, també hem de tendir a patis espais, més verds,
espais
clar,
comuns
amb més ombres, és a dir, tenim molta feina dintre d'aquest ram. Però el que li fa falta a Rosselló, com deia la Rosa, doncs és ampliació, reforma i ampliació.
El que està clar, la pregunta que tu has fet, estàs parlant de diners, estàs parlant de partides pressupostàries que a la millor sí que depenen dels antics pressupostos i que d'allí potser es poden rescatar alguns diners per poder fer això. Realment la clau la té el senyor director general d'Educació d'aquí de Lleida.
El director dels serveis territorials.
El director dels serveis territorials. El senyor Raúl Mansilla. Rubén Mansilla, perquè pugui fer aquesta petició i apretar. Mm. Ell se li veu. La veritat és que és una persona que demostra està preocupat i demostra està apretant a la direcció general per a que hi hagi aquest rescat de diners perquè es puguin invertir en aquesta infraestructura. Jo, com qualsevol altra persona que assoleix aquest càrrec, estic segura que el que vol és poder tenir aquesta solució. Val? Ara, ja sabem de què depèn això.
Clar.
Depèn del govern. Depèn de que no només que realment vegi que hi ha una necessitat d'una infraestructura a Rosselló, sinó de que tingui aquesta partida pressupostària i que la prioritzi amb la necessitat que estem en aquest municipi. Val? Uh-huh. I que comprenc, que m'agradaria també saber en quants municipis de Catalunya hi ha aquestes necessitats i quins criteris segueixen de priorització de diners,
sí, sí.
Per donar-los primer a uns o als altres. Sí? Jo això ho desconec, com van aquestes regles del joc. El que està clar és que aquí hi ha una pressió social molt important.
Sí,
hi ha una plataforma creada, hi ha un manifest molt xulo.
Hi ha una campanya change.org per signar en favor de la...
Perquè una pregunta, Laura, de quin color polític és l'Ajuntament de Rosselló?
En aquest cas l'equip de govern és de Junts Impulsem i representats dels grups hi ha el Partit dels Socialistes, ara Rosselló, i Esquerra Vivim Rosselló. De fet, es presentava el passat dilluns una moció conjunta, a més, també amb un dels grups que no té representació política, però que sí que es va presentar a les eleccions, que és Rosselló en Comú. Uh-huh. Aquesta moció s'ha aprovat per unanimitat aquí a l'Ajuntament i ha de prosperar aquesta moció a d'altres ens, com Consell Comarcal, Diputació, i esperen fins i tot arribar al Parlament, tot i que el Parlament té una cua llarguíssima de resolució d'emocions.
És important que o bé siguis del mateix color polític a nivell local, a nivell municipal.
I en aquest cas no és el mateix color que el govern català.
No, però com a mínim saber que entenen perfectament quines són les prioritats pel poble i en aquest cas per l'escola i que la moció sigui comuna, no?
Amb això que dèieu dels el tema pressupostari és complicadíssim, No és fàcil.
Bueno, sí, tant.
A sobre amb un escenari en què no hi ha nous pressupostos, hi ha una pròrroga constant de pressupostos, però hi ha una dada que normalment no s'acostuma a publicar, que és el nivell d'execució d'un pressupost.
Uh-huh. És clau, clau. És clau.
Clar, se fa un pressupost, és a dir, ingressarem això i tenim aquestes despeses. Uh-huh. Però no s'acaben d'executar. Moltes vegades ni els ingressos i quasi bé sempre ni els despeses. Uh-huh. No s'executen. És a dir, són diners que queden allí. Això ho hem vist, per exemple, a l'Ajuntament de Lleida. De forma claríssima, no?
Sí, sí, sí. Bueno. I després tenim un problema, per mi és un problema, no? Tots aquests fons Next Generation i els nous fons que venen d'Europa i que te'ls has, i que has de fer la despesa concreta en coses concretes...
Si no, perds els diners,
Exactament. Doncs, clar, aquí també estem malbaratant diners, perquè l'altre dia em comentava un profe, dius que han arribat un munt d'equips de robòtica al centre, diu, i cap de nosaltres al centre no té les competències ni els coneixements per tirar endavant amb aquests equips. Se mos estan acumulant els equips.
S'està fent televisió i ràdio sense cap mena de professional de la televisió i la ràdio que estigui fent suport a aquests professors. I ara jo faig aquesta reivindicació.
Sí, un mestre. Sí, un mestre em deia exactament això que dius tu. Diu, tenim allí una taula espectacular. Diu, una cosa... Diu, i clar, cap de nosaltres no sap fer-ho anar, no sap què n'hem de fer, tot això. I són diners que s'han gastat perquè s'havien de gastar en això.
Doncs si caminem tots cap a l'alfabetització mediàtica, que és importantíssima, s'ha de tenir en compte el sector, també, dels periodistes i comunicadors.
Clar que sí. Clar que sí. Però només es té en compte per gastar-se aquests diners en uns gadgets, en un maquinari que després
que és importantíssim, que n'aprenguin, que siguin conscienciats, l'esperit crític, no? Tota aquesta qüestió és importantíssima.
Però, clar, resulta que se mos acumulen allà.
Però jo no sé de pedagogia, no sóc mestra, i un mestre no sap d'edició de ràdio de so o de vídeo.
No, és així. El que m'ha explicat és que havia anat una persona, un tècnic en comunicació, que els havia donat 4 indicacions des d'un punt de vista molt tècnic i molt seu, i diu, aquesta persona no és docent.
Com ho apliquem, això, no?
I nosaltres la meitat de les coses ens les hem perdut, no?
En fi, funcionen així de moment les coses. Sí. La sort que tenim és que tenim un espai per poder-ne parlar i, per tant, us agraeixo molt que hagueu estat un dimecres més aquí, Rafel i Rosa i Rosa. Escolteu, que passeu molt bon Nadal, perquè aquesta és la darrera tertúlia, de moment, fins passat festes. Ja sabeu que aturem màquines a partir de dilluns que ve per deixar el període nadalenc amb una programació una mica especial, perquè nosaltres ja fem aquella cosa de les Nadales, de l'escoltar les veus de Nadal, rondalles de Catalunya, fem moltes coses interessants per Nadal amb una mica de parón, no? Que també està bé. I després, doncs, després de festes ens retrobem, si vosaltres voleu. Sí. Que passeu unes molt bones festes i que tingueu un feliç inici de 2025.
Moltes gràcies.
Igualment.
Gràcies. I els millors desitjos pel col·lectiu docent.
Vaya.
Que es mereixen descansar, desconnectar i tornar a començar.
I per tots els professionals de l'educació.
I per tots els professionals.
Rafel, te farem expert en educació, eh?
Sí, sí, ara m'estic fent una preparació accelerada de tot aquest tema.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.